Bé, i fins aquí aquest, per mi, gran concert de Luciano Pavarotti. Adeu, Luciano. Fins la propera, que serà aviat. I aquí, a Ràdio Sant Vicenç, la vostra emissora. Adeu, fins la setmana que ve, on gaudirem de més música i de més òpera a la sintonia de Ràdio Sant Vicenç.
I've learned to lose, you can't.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Els parla Joan Grimal. Restauradors i treball pressionen el Departament de Salut per reobrir els negocis. La restricció que afecta ara mateix bars i restaurants decau el proper divendres. Sobre la taula del proper Procicat, que ben probablement es reunirà demà, hi ha la pròrroga o no de l'ordre de tancament. Avui, però, el departament del conseller Ramon Tremosa ha enviat una proposta de salut demanant la reobertura progressiva de terrasses de bars, restaurants i centres comercials. La proposta inclou la reobertura de les terrasses al migdia per fer dinars entre la 1 i les 4, el 50% de la capacitat i per servir menjar. La filtració d'aquesta proposta no ha agradat gens al vicepresident Pere Aragonès, que aquesta tarda ha assegurat que no es prendran mesures precipitades. Des del Gremi de Restauradors de Barcelona acusen Treball de no consensuar la proposta amb el Gremi i la qualifiquen directament de presa de pèl, de proposta de fireta insuficient per l'emergència econòmica que pateix el sector. L'aposta d'aquesta entitat segueix sent l'obertura total de bars i restaurants i mantenen que no s'haurien d'haver tancat mai. El director general del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha estat molt crític amb el govern català. Són declaracions a la xarxa.
Sembla una broma, no? Perquè davant de la situació dramàtica que pateix la restauració, jo et diria que davant de la convicció col·lectiva de que a Catalunya no podem continuar desatenent doncs, la important crisi econòmica que pateix la nostra ciutat i el conjunt del país i la important crisi que pateix un sector estratègic com és el de la restauració, doncs propostes d'aquestes característiques les podem dir ja de propostes de fireta.
Seguim parlant d'actualitat, però canviant d'assumpte. El cadàver rescatat al mar aquest dimecres al matí per una embarcació de pesca de Castelló correspon a un dels dos ocupants de l'avioneta de l'Euroclub de Reus que va caure al Mediterrani dimarts de la setmana passada quan feia el trajecte entre Eivissa i la capital del Baix Camp. Es tracta de Marc Francesc, de 42 anys, vicepresident de l'Associació de Càmpings de Tarragona i president de Junts per Catalunya a Torredembarra. D'altra banda, es treballa amb la hipòtesi que l'altre ocupant de l'avioneta, un agent dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Cambrils, de 35 anys, es trobi entre les restes de l'aeronau que dilluns es van localitzar a uns 110 metres de profunditat. Es preveu que aquesta mateixa setmana es porti a terme l'operació per poder recuperar l'aparell sinistrat del fons marí. Els centres d'estètica de Badalona tornen a reclamar la reobertura dels establiments i continuar oferint els seus serveis. Ho han fet en una nova reunió amb l'Ajuntament on han rebut el suport del govern municipal, qui s'ha compromès a traslladar la seva petició al Departament de Salut de la Generalitat. Ràdio Ciutat de Badalona, Berta Olivier.
Els centres asseguren que compleixen amb totes les mesures de seguretat necessàries. En aquest sentit, el col·lectiu d'esteticistes de Badalona demana que els deixin tornar a pujar les persianes per seguir oferint tots aquells serveis que es puguin realitzar amb mascareta. Escoltem la Marta Tamar, representant del Centre d'Estètica Ginac de Badalona.
Menys els facials, que sí que requereixen que ens traiem la mascareta, tot l'altre, manicures, corporals, aparatologia, pedicures, tot això es podria... El que proposem és que es segueixi treballant amb normalitat. Entenem que hi ha una pandèmia, però també entenem que és la nova normalitat i que hem d'aprendre a viure en aquí, no?
Aquesta és la segona trobada que fan les representants dels centres d'estètica de la ciutat amb l'alcalde Xavier García Albiol, a qui han traslladat la seva preocupació i angoixa i li han fet arribar aquesta proposta de reactivació de l'activitat econòmica. Albiol assegura que li sembla una petició lògica i que la traslladarà la consellera de Salut, Alba Vergés.
I parlem de l'esport català, que avui ha demanat el retorn dels entrenaments i les competicions esportives. Ho ha fet en una manifestació reivindicativa a la plaça Sant Jaume de Barcelona amb més d'un miler de persones.
MKC. Sí, per suposat. Avui és dimecres, si esteu sentint el programa en directe, Ràdio Sant Vicenç, és clar, a les 8 i una miqueta, després de les notícies de la xarxa, i aquí comença un nou Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç, amb el privilegi cada setmana de tenir convidats no interessants, sinó lo siguiente.
¡Otra vez!
¡No la vas a volver a ver nunca más! ¿Me oyes?
¿Por qué le haces esto a la niña?
Felicidades. Creías que me había olvidado de ti, ¿verdad? ¿Y ayer? No me encontraba bien. Olvídate de ayer, ¿vale? Hoy ya estoy aquí. ¿Te gusta?
Sí, es muy bonito, pero...
Tengo que contarte algo.
A veure, haureu de començar el programa vosaltres, perquè això està... No, ja sembla que funciona la cosa. Bueno, hem sentit un tràiler que alguns de vosaltres que esteu sentint el programa potser coneixereu, i així ja per començar vull saber què diuen Eva Maria Milara i Santi Serrano. Han pogut veure aquest curtmetratge que es diu El reloj de Paula, de seguida presentarem el seu director, que ja porta uns anys fent curtmetratges i recollint èxits. Jo crec que ara mateix està arribant una miqueta al màxim d'aquests èxits, ara en parlarem. Què us ha semblat, Eva Maria Milara, Santi Serrano? Què dieu sobre El reloj de Paula?
Muy triste.
Muy triste. Sí. Vale? Mira que Santi digui això, vol dir que l'ha copsat. Mira que Santi és dur, és imperturbable. I Eva Maria...
A mí me ha parecido perturbador. Es perturbador. Wow, para mí, para mi gusto. Más que triste.
Vale, bueno. Perturbador y triste. José Luis López Ortiz, que ve, en aquesta ocasió s'ha complert allò de que la tercera vegada va la vençuda i per fi tenim aquí a Ràdio Sant Vicenç, des de Sant Boi fins aquí, no has hagut de fer un camí massa llarg, sembla que els altres hem hagut de recórrer més tros. Què et semblen aquests qualificatius, aquests epítets pel reloj de Paula, el teu últim projecte ja aconseguit i ja acabat i recollint premis, ara en parlarem. Què et sembla, triste? I com has dit?
Perturbador.
Perturbador.
Sí.
Sí?
Sí. Bueno, era un dels objectius. Traslladar la tristesa que senten les víctimes de maltractament. Quan són petites, perquè tracta de maltractament infantil, però quan arriben a l'edat adulta són ferides que no acaben de curar mai. O sigui, l'objectiu ja crec que s'aconsegueix, perturbador i trist, sí.
Doncs a part d'aquesta presentació que hem fet, sempre intentem començar una miqueta diferent, avui ho hem fet d'aquesta manera, volem, sí que m'agradaria tornar a fer la pregunta que per tercer programa consecutiu farem a les persones convidades. Li vam fer a Aida de Turk, li vam fer la setmana passada a Fenda Drame, i ara te la fem a tu, perquè de vegades està bé començar pel final, i és que tenim curiositat, i després anirem desgranant una miqueta la teva trajectòria, com vas començar amb això del cinema, com has arribat aquí, i moltes altres coses que fas i que has fet en els últims anys i al llarg de la teva vida, però a on vols arribar? Cap a on creus tu que t'encamines i quin seria el teu objectiu amb aquesta trajectòria que segueixes de fer obres cinematogràfiques, de moment curtetes? Tens un objectiu així a un any, cinc anys, al que tu et posis de termini?
De moment puc dir-te que jo, des de que faig curtmetratge, el que vull és passar-m'ho bé. Passar-m'ho bé i que tot l'equip que està al voltant s'ho passi molt bé. Això és el que més em preocupa en la meva trajectòria i és el que intento de que succeeixi en cada una de les produccions. Quan acaben les produccions o al llarg de les produccions, aquell comentari de ostres, estem gaudint del que estem fent. I penso que en part l'èxit pot venir donat per aquest plantejament. Vull passar-m'ho bé. I és que va ser el plantejament que em vaig fer en el moment que vaig decidir de començar a fer cinema.
Això vol dir, si no t'importa així que ho matisi una mica, que ho fas per plaer, per afició. No intentes, de moment, llavors, plantejar-te una qüestió més d'acabar dedicant-te a això, no? com a ocupació principal.
No. En el meu cas, jo tinc una agència de comunicació i, clar, una trajectòria molt llarga en el camp de la comunicació. Mm-hmm. Llavors, jo tinc per viure i faig cinema realment per jugar. M'agrada jugar i tenir una finestra per poder denunciar, perquè tot el cinema que jo faig és cinema de temàtica social, però en cada producció el que intento és de marcar-me un repte, ja sigui narratiu, ja sigui a nivell de producció, i anar fent coses noves i entrant a terrenys que estan a cavall entre el documental, la ficció. Vull experimentar.
Doncs en parlarem, si vols, una miqueta d'aquesta feina teva, d'agència de comunicació, perquè també tothom sàpiga una miqueta i, bueno, si tu vols explicar què fas concretament, parlarem també d'una revista que no estic segur si està relacionada amb l'agència de comunicació o no, és Caràcter, aquí mateix, de Sant Boi. I parlarem, però jo avui és que tinc molta curiositat. Mira, no t'ho hem dit, José Luis, però des del començament de la temporada resulta que cada convidat doncs ve sol un tema, ens ve donat. Vam començar amb el vampirisme, hem continuat, bueno, hem fet racisme, hem fet slasher, bueno, han anat sortint temes d'acord amb el convidat. Avui, com que venies tu i de moment has fet una sèrie de curtmetratges, una sèrie de projectes així cinematogràfics curtets, doncs hem decidit dedicar-ho a això. Simplement el curtmetratge. Llavors, jo tinc molta curiositat. Segurament haurien sortit molts temes. Mira, tu ja has parlat de cinema social i podríem haver tirat per aquí, segurament. Sí. Jo podríem haver fet. I encara potser ho fem, Vull dir, no dic que no, perquè aquí estem preparats per qualsevol qüestió. Però sí que en principi hem dit, bueno, parlem del curtmetratge, que és un tema una mica recurrent, que potser sí que està ple de tòpics. Vull dir, no voldríem caure en els tòpics de dir el mateix que es diu sobre el curtmetratge, però bueno, tu ja has començat a parlar de coses que no són tòpiques, vull dir, perquè és dir, bueno, jo ja em guanyo la vida, ja treballo de la meva feina i a part faig això, vull que el meu equip s'ho passi bé. Jo no conec, la veritat, persones del teu equip, per tant, em crec perfectament el que dius de que s'ho passen bé i ho deixen, però jo tinc molta curiositat avui, ja que hem proposat aquest tema, que la meitat de News Hunters que tenim aquí, Santi Serrano, doncs, a veure, tinc curiositat de quins curtmetratges, de quina sobra ens vol parlar. Em sembla que una l'endevino. No t'has preparat, suposo, no? Un parell de curtmetratges?
Sí? Unos cuantos más.
Ah, claro, com una curtmetratge, doncs llavors en comptes de dos, més.
Más cortito, pues.
Bueno, sí. Pues vinga, per què no? Doncs anem a veure quins curtmetratges ens ha preparat. Sentim la careta aquesta tan bonica. Qui va composar aquesta careta?
Com?
La careta de News Hunters, que sentirem ara, l'entrada. Qui la va composar?
Ni idea, no lo sé. Lo cogió Xavi porque estaba libre de derechos para poder sonar en YouTube.
Vale.
Tan sencillo como eso.
Doncs és aquesta.
I'm not
contenta amb aquesta música de Maria?
Sí, Deftones.
és que les endevina la primera. Quan li agrada una música, aquí la tens.
Se le nota en la mirada.
Que sí. Doncs tu mateix, explica'ns per què aquesta música tan xula de Deftones.
Porque me ha apetecido, me gusta la canción, me ha dado por esta canción. No guarda relación ni con los cortometrajes, ni con la selección que he elegido, ni nada. No se me ha ocurrido ninguna canción que cuadrara con el programa. Digo, pues esta que me apetece escucharla y ya está.
Doncs vinga, per què no? Que sàpiga, José Luis, que podem anar interrompent a Santi quan faci el reguitzell de curtmetratges quan vulguem, eh? A ell li encanta. Bueno, de vegades més, de vegades menys, però ho podem fer, no, Santi?
Sí.
Bé, doncs vinga, dispara, va. Curtmetratges, ¿cuántos has preparado?
Bueno, yo siempre me tiro a mi terreno y todos son de fantástico, terror y tal.
¿Pero cuántos?
Ah, pues cuatro y luego una peli.
Ah, también. Vale, que parlará. Bueno, venga, va, sí. va, tú mateix.
Vale, no. Pues empiezo por dos que luego dieron el salto al cortometraje. Uno es Mamá.
Al revés, al llargmetratge, ¿no?
Sí, primero fueron cortometraje y tuvieron tanto éxito que al final se hizo un largo.
Mamá de Sorogoyen.
Primero es no, el de André Muschietti.
Ah, d'acord. Aquí no pone.
De terror. Uh-huh. Son dos niñas que juegan con mamá, que es como un fantasma, que está muerta.
Sí. Que después al llarga el va a hacer al del Toro.
Del no? Toro lo produjo.
Vale.
Sí. Okay. Este está en YouTube, se puede ver.
¿Sí?
Sí.
Al curtmetratge.
Sí. Uh-huh. La peli, pues imagino que por Amazon o por Netflix o en alguna de estas, si hay alguien que no la ha visto. Pero yo prefiero el cortometraje que no la peli. Sí, aunque no me desagradó la peli, por
tell
eso.
Tell me why.
¿Por qué?
Sí.
Es que a veces, cuanto menos expliques, es mejor. Si te lo dan todo masticado, es como, joder, déjame algo a la imaginación, a que yo rellene los huecos y me lo monte a mi gusto y decida yo el porqué de lo que estoy viendo en pantalla. Sin embargo, en la película está todo como muy explicado. Que bueno, no digo que sea mala la peli, pero
a veces
hay historias que son más efectivas con pocos minutos que no si vas estirando el chicle. Es como los chistes. Los chistes los explicas y ya está la gracia, ¿no? Pero si luego empiezas otra vez a explicarte el chiste, no sé qué, y tú ya lo has cogido, es como, no, déjame, que ya me he reído, no sigas, no insistas.
Això es podria aplicar, a molts llargmetratges, em fa la impressió. Sí?
Sí.
De fet, una de les defenses que fa Agustí Argelí, que en parlarem, perquè té molta importància que toma en el món del curtmetratge i en el món de José Luis Ortiz també, em sembla, perquè està allà amb els títols de crèdit del Reloj de Paula, doncs sempre ho defensa això, no? Que el curtmetratge és una obra en si mateixa i és la millor manera d'explicar coses de vegades, perquè si ho concentres...
A veces que si estiras la trama se fastidia la cosa.
Mamá, vale. Es que precisamente el final es horrible.
A mí no me desagrada el final de la peli, pero es como muy lacrimógeno, es como muy de drama, de quiero llorar.
Ya, lo que pasa es que al final llega un momento que dices, yo pensé, es una obra maestra,
y todavía la alargan.
No, y cuando siguió pensé, no puede ser. Me pasó lo mismo con el piano, El piano acabó y dije, "Oh, qué obra maestra", y veo que sigue, digo, "¿Pero por qué? Pero no, ya está, no." Y me destrozó la película. Las dos. Así.
Pasa a veces. Vale, pues el siguiente es Lights Out, que también es de terror. Y este es de... Es muy sencillito y muy corto. Es un corto muy corto. También está en YouTube. Y es una mujer que se va a la cama a dormir. Tiene la luz encendida, apaga la luz y nota una presencia detrás. Enciende la luz, la presencia no está. Poco a poco va desplazándose hasta la cama o se va a dormir y conforme va encendiendo y apagando la luz, la presencia la nota más cerca.
Es va fent més present, ¿no?
Sí, hasta que ya pues está en la cama y no lo explico para que no lo haya visto. De este corto también se hizo largometraje. El propio director del corto también acabó dirigiendo la peli. Y aquí es todavía más horroroso el caso de la peli con respecto al corto, porque te dan una justificación tan pillada por los pelos que es como, no me interesa, no me gusta. Prefiero que pasen las cosas porque sí, que no esta justificación que me estáis dando. y no cuenta con un par de escenas que están guays visualmente, pero la historia es como popale.
¿Cómo has dicho que es Dune? Que me...
Lights Out.
Lights Out.
Sí.
Dune's fora.
Creo que le pusieron aquí Nunca apagues la luz.
Nunca apagues
la luz. Uh-huh. La he visto, sí.
Sí, pues el corto es más guay que la, la peli.
Mucho, sí.
Vale, los dos siguientes cortos. Venga. Estos son ganadores de premios allá donde van y han sido premiados en Sitges, ambos. Uno es Horoscope,
hombre,
de Paul Digle.
Nuestra estimada Paul Digle.
Que está chulísimo. Es a la vez una parodia y un homenaje al cine de terror, con lo cual soy súper fan desde que lo vi. Y claro, como está rulando ahora por festivales, pues no, de momento no se va a poder ver en YouTube ni en ningún sitio. Cuestión de tiempo.
Clar, Paul parteix sempre del muntatge. És un muntador molt bo i llavors té molt clar en el cap quan està rodant una cosa, quan està fent el guió,
lo que està rodando para saber luego dónde va.
Que farà després.
Ja.
Pues eso es un don. I ho clava.
És xulíssim, el corto és xulíssim.
La veritat és que és impressionant.
És muy, muy chulo.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé, la referència. Horoscope, de Paul Digler.
El siguiente es Dardar, de Paul Urquijo, que ha ganado el Méliès d'Argent en Sitges.
Uh-huh.
Bueno, se lo han dado en Sitges, aunque es un premio fantástico europeo. Y este es sobre una leyenda del folclore vasco. Sobre un demonio que o le das de comer un dedo o a la noche viene y te come entero. Básicamente es muy chulo. La foto es en blanco y negro, está rodado con una estética como si fuese de cine mudo. De hecho, salvo por la música y distintos sonidos y tal, no tiene diálogos, están puestos así en pantalla como si fuese una peli de cine mudo, y es que es muy chulo.
Aclarim una miqueta això que comentaves del Méliès d'Argent, que efectivament és un premi europeu, però que es confabula en una sèrie de festivals arreu d'Europa,
sí.
I llavors acaben donant, a partir dels que han guanyat els diferents premis de Méliès d'Argent en diferents festivals, doncs acaben otorgant el Méliès d'Or.
Ah,
llavors,
d'oro.
Normalment, bueno, és que no sé si referia... No, però pot ser que hagi guanyat el d'Argent.
Sí, però que me pueda haver colado i ser
un
lugar d'altre.
No, que es donen els d'Argent i després un festival que moltes vegades ha estat Sitges, perquè Sitges, bueno, pues,
sí.
Es considera festival més important, potser, del món, d'aquesta temàtica, i llavors, bueno, tradicionalment i durant molt de temps, el Festival de Sitges ha acabat decidint qui era el Méliès d'Or en diferents categories, però aquesta convocatòria no estic segur, vull dir, no ho he seguit, no sé si ha estat el d'Argent i després un altre festival decidirà el d'Or o no sé. Però,
no, crec que ja va ben encaminado i ha sigut el de Oro i no el d'Argent.
D'acord, doncs és un tros de premi, llavors, perquè són molts festivals d'anar guanyant diferents, o estar dintre de la categoria i al final que acabin decidint que li donessin el premi aquest, és un macro...
Pues es muy chulo, como el de Horoscope ya lo habéis visto, los otros dos están en YouTube, y este de Dardar, si vais a algún otro certamen de cine fantástico, porque está anunciando que está seleccionado para unos cuantos más, y tenéis la ocasión, pues dedicarle vuestra atención porque es muy guay.
Perfecto, venga, ya portemos cuatro.
Y para acabar, una peli. Una peli que se llama
un largometraje.
A Night of Horror, Nightmare Radio.
Bueno, un mal son.
Una noche de horror, radio pesadilla.
Vale.
Sería la traducción.
Madre mía.
Es una peli de estas de terror, antológicas, formada por distintos relatos. El hilo conductor es un programa de radio, de estos que se hacen de madrugada. El locutor del programa de radio va contando diferentes relatos de terror y la he metido en esta selección porque en verdad los distintos relatos que cuenta el locutor en verdad son cortometrajes que han ganado en distintos festivales. Entonces los productores de esta peli hicieron una selección. Se quedaron, no sé si son 5 los que componen la peli, y eligieron pues los que más le gustaban. Y a mí, de entre toda la selección de la peli, de los cortos, los tres que más me gustan son dos que son españoles, que unos gotas de Sergio Morcillo.
Un coneguteo. Y que,
sí, bueno, sí, no, sí, pero bueno, el conto es chulo. Aparte que yo puse algo de dinero ahí.
Yo también le he visto gotas. Sí, sí, gotas tengo mi copia en casa, firmadita. Es potent, es potent.
Sí, 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 és guai.
Bueno,
és
té
guai.
Algunes cosetes en comú amb el reloj de Paula, algunes coses. No és el mateix,
però... El de gotas?
Bueno.
Pues sí, que... algo de tristeza y temas así chungos, reales, sí. Sí, maltrato, sí. Sí, sí. Sí. Tiene cierto paralelismo. El otro es Into the Mood, de Pablo Pastor. Que la protagonista es la hija de Verónica Forqué, que yo no sabía que era actriz, creo que también es modelo y tal.
¿Pablo en fin. Pastor, del Germán Pastor? O...
No, 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 no. No,
no,
no, no, no.
Vale,
no.
Vale.
Y el último es Postmortem Mary.
Ah, que sona.
Es una madre que, bueno, antes se hacía fotos a los muertos, retrataban a los muertos. Entonces va con su hija. Y en plan para que la hija aprenda el oficio tiene que hacerle fotos a una niña que ha fallecido. Y lo que pasa, pues...
Tampoco explicas.
Es que a mí me gustan los cortos que tienen... O sea, me gusta que sean como episodios de Twilight Zone, de la serie esta, que el final tenga un giro que no te esperes y entonces de aquello que te acuerdas, que se te queda. ¿Sabes? Es a mí el formato de cortometraje que me gusta o que me suele gustar. No necesariamente tienen que ser todos así. Pero por lo general los que más me gustan son de este tipo. Y ya está. Se acabó la sección por hoy.
Doncs no està malament. I aquesta idea que no és una idea recurrent. El que passa és que bueno, és diferent del que altres vegades ha sortit, no? La Maria, de fer... 3 o 4 o 5 obres amb un tema determinat i acaba fent un llargmetratge d'això. Sí. No és el mateix, però en realitat és el que diu Santi, és una antologia agafat diferent. Pensava que parlaries d'aquest que moltes vegades comentes de l'últim dia, l'últim dia en la Tierra.
Ja, sí, també lo iba a meter, però digo, però ja tants, no.
Oi?
Hoy no.
Doncs és xulo, és molt xulo aquest també. Vale, doncs si abans hem sentit el tràiler del reloj de Paula, anem a sentir ara un altre tràiler d'una altra obra de José Luis Ortiz.
Más de 13 millones de españoles se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, y de ellos, unos 3 millones y medio no superan unos ingresos de 4.500 euros al año.
Hola. ¿Encontraste lo que buscabas?
Es pot dir, José Luis, que amb aquest curtmetratge, amb mi amigo Naim, va començar tot.
Sí.
Doncs explica'ns una miqueta. Què va passar en un moment determinat de la teva vida com a persona que té una agència d'un tipus determinat, va vendre... Ui, ens ha saltat aquí un altre vídeo que ara ens deixa sort. I que en un moment determinat, suposo que motivat pel teu gust pel cinema ja de molt temps enrere, doncs com és que et vas decidir, com ho vas fer... Vas estudiar, vas muntar un equip així d'amics o un equip de gent que... Bueno, explica'ns una miqueta com va anar tot plegat.
Mira, tot va sorgir, que això quan ho explico crida molt l'atenció. Tot va sorgir amb la crisi dels 50.
De tenir 50 anys.
Sí,
sí, sí. Sí. Que bo.
Arriba un punt, en el meu cas... quan vaig complir 50 anys vaig voler fer un balanç de vida i vaig fer balanç de vida personal i laboral. En l'aspecte personal estic content amb tot el que m'ha passat i en el tema laboral també, però Em vaig adonar de que fa molts anys vaig estudiar realització cinematogràfica i únicament l'havia fet servir pel camp de la publicitat, per fer spots i bueno, aplicat al camp de la publicitat. Però no havia fet ficció i vaig pensar, bueno, pues ara és el moment.
I per què no?
Clar, sí, vaig pensar, ara és el moment. I tal qual va ser pensar-ho i contactar amb un equip de persones, professionals, amics. Els hi vaig explicar que tenia una idea al cap, que era mi amigo Naim, i de seguida, bueno, els que jo li vaig explicar sabia que em dirien que sí, van dir que sí, i vam començar a jugar el que deia abans. Vam començar jugant, ho vam passar superbé i, clar, va ser una sorpresa perquè jo no tenia cap mena d'expectativa. Jo únicament estava fent un curtmetratge per passar-m'ho bé i ens comencen a arribar seleccions, ens seleccionen el Short Film Corner de Cannes, agafem el cotxe, ens anem a Cannes...
Ojo, cuidado!
Sí, 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 sí.
Nada mal, oiga. hombre, no es cualquier cosa.
Ya. No, no, entrar allá es difícil. Y
potente, ¿no? Te encuentras allí con un cortometraje que, o sea, no te lo hubieses imaginado
no,
nunca.
No, 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 que va, no, no, no. A mí me pellizcaban y no, estás en una
ni sentías ni padecías.
Claro, sí, una pasada. I res, vam agafar el cotxe, vam marxar a Cannes, vam estar allà 3 o 4 dies. Va ser tot una experiència perquè clar, el Festival de Cannes no és, per mi, no és la punta de l'iceberg, la catifa vermella, el que es veu a la televisió. El Festival de Cannes és una altra cosa.
El mercat, no?
És el mercat, clar. I a la Marcher du Film, estar allà i sentir les vibracions que es mouen i la quantitat de gent apassionada pel que està fent, bueno, allò és una passada. I amb la gent que connectes, de fet allà vaig connectar amb una actriu franco-italiana que després va participar en un altre curtmetratge, o sigui, passen coses màgiques, no?
Guai.
I jo em quedo amb això, amb el trajecte, amb el camí, amb el que fas. És el meu esperit. Però sí, mi amigo Naim va ser el primer.
Però alguna explicació deu tenir, suposo que tu amb el temps ja ho pots explicar. Vull dir, ara que ja és el teu sisè projecte acabat, el reloj de Paula, sí. Ja deus saber. Vull dir, una miqueta, quin és el teu propi secret, no? Que dius que et va sorprendre tant que mi amigo Naim comences a recollir aquests èxits. Com s'aconsegueix? Quin és el secret o quin és la teva poció màgica o la manera com coordines, a part d'això que dius de passar-s'ho bé? Però no sé si és únicament això del que es tracta, de passar-s'ho bueno, bé. Jo diria que ha d'haver més ingredients i més
clar,
coses.
És tot un còctel. A veure, d'una banda és molts anys de professió, que no et fa por treballar moltes, 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 moltes hores, perquè quan has de compaginar i has de conciliar el que et dona de menjar amb allò que t'apassiona, això suposa hores i hores de feina. És una actitud, també, i dins d'aquesta actitud, jo crec que aquesta actitud em ve de la primera formació que jo tinc, perquè jo em vaig formar, la primera carrera que vaig fer va ser Belles Arts. Llavors, ara la meva filla ha fet també Belles Arts i moltes vegades em deia, papa, però concretament és que ara mateix no sé què és el que m'han ensenyat allà. I jo li dic sempre, t'han ensenyat a mirar, a escoltar, a veure l'altra banda, la que no es veu, i aprendre a màquina intercalada, que és aprendre de manera continuada, i això és el que tu has après en 4 anys. En el meu cas eren 5 anys, no? per obtindre la llicenciatura, que ara és el grau. I bueno, jo crec que són totes aquestes petites coses més una actitud davant de la vida, de voler divertir-te. En el meu cas, jo crec que ho vas agafant amb els anys. Jo em vaig casar molt jovenet i la veritat és que he lluitat molt en aquesta vida per poder viure i sobreviure. I això també et fa... O sigui, aquest tarannà fa la persona i fa una persona que no l'espanta quasi bé res. Ara, en aquesta situació que estem vivint, readaptar-me, en el meu cas, no és ni més ni menys que el que he fet durant tota la meva vida. Potser és això, no sé.
Sembla jo deixo que està superben explicat. No? Molt bé, doncs ara continuarem parlant una miqueta de cinema, de la teva obra, però ja que has parlat d'això de l'actitud i una miqueta sinònim, no?, amb el caràcter, doncs explica'ns una mica què és això de caràcter ciutadà, si té a veure amb l'agència de comunicació que deies o no, que és una curiositat que jo tinc perquè no tinc prou clar, sí. I explica'ns com funciona, a qui entrevistes, què podem llegir en aquesta revista que tu dirigeixes. Sí. Bueno, explica'ns una miqueta tot plegat i la gènesi també d'aquest projecte, clar.
Sí, Caràcter és un projecte de l'agència de comunicació Punto y Aparte, i és un projecte, bueno, d'un suport que en principi va començar en paper, va començar el 2008, i ara coincidint amb aquesta pandèmia, que el paper imprimir no és el més adequat, s'ha passat totalment a la plataforma digital. Llavors, els lectors que vulguin llegir, veure entrevistes, ho tenen allà. L'essència de caràcter ciutadà, doncs, com bé diu, caràcter ciutadà, nosaltres busquem històries de gent propera, de gent anònima, de gent coneguda, però sempre, si és coneguda, el que busquem és la vessant anònima d'aquestes persones. Tenim una entrevista que li vam fer al Javier Ruiz Caldera, uh-huh. I clar, ell estava, no acollonit, però jo li vaig dir: Javier, és que no preguntaré masses coses de la teva professió, anirem a aprofundir en aspectes personals de tu, no?
A conocer a la persona, no al famoso.
Exactamente, sí, a conocer a la persona. Y la verdad es que estuvimos toda la mañana, hicimos la entrevista en los estudios de Lux en Barcelona, pero estuvimos en un Starbucks tomando algo y hablando de cosas de la vida, ¿no? Sí, salió Malnacidos, que cuando hicimos la entrevista faltaba un año todavía para el estreno que han hecho en Sitges.
Que yo ya la he visto.
Ya la has visto, ¿no?
Sí.
Va a ser la película inaugural, ¿no? De
Sitges. Sí, fue la peli inaugural del festival. De hecho, a Javier, a ver, yo no... O sea, no lo saludo, hombre, Javier, pero ya es como asiduo a Sitges. Ya lo he visto como dos, tres años, sí, porque siempre hace dos o tres años presentó Super López. Sí. También. Y no sé si el año pasado estaba como miembro de alguno de los jurados o no sé. En fin, ya es verlo, digo, el Javier,
sí. No, y además, bueno, te das cuenta que detrás de cualquier persona que tenga una trayectoria, un reconocimiento, siempre hay una persona, ¿no? Y nosotros lo que buscamos en Caràcter Ciutadà es llegar a la persona. Es igual. Hemos entrevistado...
¿A cuántas personas?
Uf, muchísimas. Llevaremos, no sé, 50 o 60. Sí, ya he perdido
el número. Pocas no son, ¿eh?
No, hemos entrevistado a muchas. Y hemos entrevistado indigentes, gente que está recogiendo chatarra por los contenedores.
Que esa gente no nació así, tuvo una vida antes.
Claro. Y eso es lo que a mí particularmente me interesa. Luego sí que te das cuenta...
I això et dona, perdona, això et dona matèria pels curtmetratges també, perquè mi amic Naïm em fa pensar que,
sí,
que
sí,
pot
sí.
venir d'aquí una mica.
Sí, clar. És... A veure, i això també em ve de l'etapa de Belles Arts. En Belles Arts, tu coincideixes amb... amb molts estatus, amb molts estils de vida, i allà t'acostumes a tractar amb qualsevol mena de persona, no? I entrevistar un indigent i saber de la seva història i veure realment què està passant, per què està en aquesta situació, això jo crec que t'enriqueix molt, molt i molt. I bueno, això és caràcter ciutadà.
I en consonància una mica amb això, com que tu ets de Sant Boi, doncs sí que et volia preguntar, jo vaig estar durant molt de temps, continuo estant present o a la reserva, com dic jo, no?, del xerada de Ràdio Sant Boi, sí. El programa de cinema, en Jaume Vidal, Paco Sánchez i companyia, però doncs, bueno, ara no vinc habitualment, o molt poc em passo per allà, però quan fa falta o quan em criden o el que sigui, doncs sí. Llavors vaig estar investigant una miqueta la presència del cinema a Sant Boi. Veritablement hi ha moltíssima cosa de tota mena, molta gent que ha fet cinema de molt caràcter, ara que parlem de caràcter diferent, de tipus diferent. Volia preguntar-te com veus el panorama concretament de la teva ciutat i la meva durant molts anys també de Sant Boi. Vull dir, hi ha molta gent encara que en fa, no tothom viu ja allà, per a Koniec, Uokobo, el Sun Hu, Productions. Com veus el panorama aquest? T'interessa especialment o bueno, veus com una cosa així una miqueta d'aquella manera? Explica'ns així una pregunta delicadeta.
Bueno, es van fent cosetes i cada vegada hi ha, jo crec que hi ha més cantera. De fet, jo ara estic donant classes al IOR i faig una assignatura d'introducció al cinema.
Com a extraescolar?
No. No és ben bé curricular, perquè és per orientació, sobretot, orientació de cara a un futur.
Molt bé.
Però jo me n'adono que sí que hi ha molta gent amb molta inquietud pel cinema. I bueno, i la meva funció en aquest cas és engrescar els nens i a les nenes a que s'endinsin en aquest món. Sempre d'una manera, això sempre ho dic, amb una manera molt precavida, perquè és un món molt molt inestable. O sigui, tot el món de, jo li dic, el món de la faràndula, el món de les arts, és un món molt inestable i que cal, des del meu punt de vista, cal tenir els peus al terra, somiar, jugar, però sempre tenir les esquenes cobertes, perquè no és fàcil.
Anem per la segona obra, que va establir un segon esglaó en la carrera, en la cursa aquesta que ens deia, que ens diu, ens està explicant José Luis López Ortiz, de passar-s'ho bé, però al mateix temps d'experimentar i de provar, i sempre parlant de temes sobretot socials. Anem a sentir
aquesta és la cometa. Ata.
Bueno, ja veieu que se'ns ha colat una cosa rara. Que no era la idea, havíem de parlar de t-shirt, com sí. Li diuen en anglès, sí, de la camiseta, i no sé per què ha sortit alguna altra cosa. doncs explica'ns què vas voler fer després de Mi Amigo Naim. Quant de temps més tard, després de Mi Amigo Naim, vas fer
va
la camiseta?
Va ser molt ràpid.
Sí, oi que sí?
Sí, va ser molt ràpid. Jo crec que vam acabar Mi Amigo Naim i al cap de 6 mesos ja estàvem plantejant el següent, la camiseta. La camiseta era, bueno, és una idea que jo volia posar també sobre la taula del que són les etiquetes socials, com etiquetem a les persones, però per sobre de tot això, com ens autoetiquetem nosaltres, que és el més greu i el més perillós, no? I a partir d'aquesta idea, pues, vam desenvolupar un curtmetratge en el qual volia experimentar, així com Mi Amigo Naim n'hi havien 3 actors, aquí volia, a nivell de producció, volia que n'hi haguessin molts figurants, que n'hi haguessin escenes coreografiades. O sigui, és un salt no et diré qualitatiu, sinó a nivell de repte és un salt important.
I quantitatiu també, m'imagino, que clar.
Sí, sí. aquest el van seleccionar també al Surfing Corner.
Uh-huh.
I la veritat és que és un curtmetratge del qual estic molt content. Va rebre molts premis també i bueno, algunes seleccions a l'actor principal. Bueno, va ser una altra aventura.
Quin tant per cent, així, de tant en tant pregunto això com si fos possible, no? Quantificar-ho això, però quin tant per cent d'autoria consideres que tenen les teves obres, és a dir, els teus curtmetratges? Per sota de 100, perquè s'interpreta que sempre hi ha algú que posa alguna cosa, o veritablement consideres que tot ho fas tu, tot i que t'ajuda, clar, moltíssima gent per anar fent no, el que tu vols?
A nivell de guió, mira, el reloj de Paula és 50-50.
Uh-huh.
Que després parlarem d'aquest 50-50 que té a veure. La camiseta, ara, si t'he de ser sincer, no recordo, perquè tinc el cap com un timbal.
I tu consideres que l'autoria és el guió, això m'interessa. Vull dir,
sí.
A part de direcció, a part de producció...
Sí, també... el guió és bàsic.
Uh-huh, d'acord.
El guió és molt important.
Clar.
I sí que ara faré una reivindicació pels guionistes, que són, no et diré els gran oblidats, però
sí.
Sí
que no se le tiene no. en cuenta y es básico es para básico. Poder hacer cualquier obra, sea de teatro, cine,
claro, si no hi ha guió,
un
no,
largo,
no,
un corto...
Clar. De si la no camis... hi ha un guió, no hi ha una pel·lícula, no hi ha una obra, no, no. No hi ha res.
De la camiseta volies parlar-nos d'Alejandro López Jiménez?
Sí, uh-huh. Sí, sí, sí. No. Alejandro López comparteix guió amb la camiseta i mi amigo Naim comparteix guió també amb Jesús Puchol. Sempre tiro d'altra gent. Jo puc tenir una idea, però m'agrada que hi hagi una feina col·laborativa. Inclús quan el guió està fet... Sí que et diré, quan ja tenim el guió literari, en el transcurs del desenvolupament del guió tècnic, inclús en els assajos, jo dono bastant...
marge.
Sí, dono marge als actors, les actrius, perquè crec que tenen molt a aportar. I aquí sóc també, penso que sóc molt respectuós amb la feina d'actors i actrius. Jo sempre m'escolto a tothom, però puc escoltar-me al director d'art, puc escoltar-me al de so, i a més m'agrada escoltar-lo, perquè de vegades estàs tan dins del bosc que ets incapaç de tenir una visió
dels arbres.
Clar. I sí que és cert que, bueno, hi ha una idea, però després en el desenvolupament m'agrada comptar amb...
Però al final algú ha de prendre la decisió.
Sí, sí, clar.
Llavors,
sí.
Per això està...
El
director. estem parlant de que mi amigo Naim, com tu deies una mica, va ser no massa abans que la camiseta, és a dir, el 2017, vull dir, no fa
2017,
tant, sí. No fa tant que hi ha la crisi aquesta del 50. Després la camiseta el 2018, uns mesos més tard, i després vas fer tot un projecte que jo vaig poder veure al cinema Can Castellet de Sant Boi. Sorprenent, però jo, bueno, consideres que és un altre curtmetratge teu, clar, que Sant Boi respira un altre aire.
Sí.
Això està a IMDB també, vull dir, com a obra teva.
Sí.
Explica'ns això, el documental aquell, d'on va sorgir també la idea, si va ser un projecte, una idea teva, o de l'Ajuntament t'ho va proposar, o no sé. No vaig seguir en un moment com va anar, la veritat, i ara tinc curiositat per saber-ho.
S'havia de fer una producció per Sant Boi, coincidint amb la Fira de la Puríssima,
uh-huh.
M'ho van comentar i jo els hi vaig dir, bueno, si haig de fer jo alguna cosa, m'heu de deixar les mans lliures per poder fer allò que realment a mi m'agradi i que realment reflecteixi la realitat de la ciutat. I aquest és un documental ficcionat. És un documental en el qual actors i actrius no són ni actors ni actrius. Hi ha una col·laboració d'una actriu, que és actriu de doblatge i actriu també, l'Ariadna Guzmán, però tota la resta són persones de Sant Boi. Llavors, això va ser, però és el que deia abans, no?
Comerciants, de restauració...
Sí, diferent. Aquests reptes que et vas marcant i que t'engresquen. Bueno, havia de dirigir persones que mai havien fet teatre, mai havien fet res, i havien de representar el seu propi paper com a persones que són. I no és fàcil, no és fàcil perquè... va tenir el seu què, però igual ens ho vam passar superbé, i la veritat és que després ha estat seleccionat a, no m'ho pensava, que estigués seleccionat a tants festivals de documental.
Té un ritme molt bo, la veritat, eh? Vull dir, jo el recordo molt bé, i la veritat és que vaja, es passa amb un sospir. Me'n recordo veure't allà a la sortida o a l'entrada al cinema, i estaves com una miqueta, potser, no sé si ho recordaràs, com una mica nerviós, potser, o seriós, com molta responsabilitat, o no? M'ho invento jo. O és que tu ets de posat així, ja seriós, de part, sí.
Pues no sabria dir-te, perquè clar, no em veig des de fora. Però, bueno, quan ja n'estrenes... Seriós no, potser passa, ara faré una analogia, com el dia de quan et cases, no? Que vols estar per tothom i no estàs per ningú, i et passa el dia, fuà, i dius, hòstia.
Bona analogia. Bona analogia per 10. Doncs escolta, tu em parlaves de 6 projectes ja, de 6 curtmetratges. Clar, IMDB, per exemple, que és una mica la referència, tot i que no és fiable del tot, ja t'ho explicarem en un moment que tinguem.
Depende de quién lo actualice. ¿Quién lo actualiza?
Bueno, no, y depende de cosas. Y depende de cosas raras que pasan, sí, pero bueno, sí, ya en parlarem.
Ah, bueno.
Llavors, suposo que interpretes també, bueno, que expliques que un dels teus projectes també és el teu com a productor, Donde no puedes llegar.
Vale, aquí vaig estar com a director de fotografia.
D'acord.
I vaig ajudar en la producció.
Sí, aquest aquí... és un dels teus projectes o no?
No, perquè... aquest no és projecte meu.
D'acord.
No. Aquí em van...
Llavors em falla un per allà. No. Sé que un altre és Asfíxia.
Asfíxia, sí.
També m'agradaria que em parlés una mica, i em falta el 6è. Però bueno, parla'ns una miqueta.
Asfíxia me suena a peli de terror.
D'aquesta...
Pues sí, bueno. sí, aquesta sí. Ja veuràs.
És molt potent, molt potent. Sí. Però es pot veure Asfíxia, està acabat? Perquè Asfíxia he vist cosetes.
Es començarà a moure a festivals ara. Vale. De fet... Ja s'ha començat a moure i té 3 seleccions, però és un projecte que es mourà durant tot el 2021, que es va rodar l'any passat, també pel desembre, i es començarà a moure a festivals ara. Té, a veure, Asfíxia és un altre invent. és agafar cinema mediambiental en clau de ficció i de terror.
El que jo he vist és molt potent.
És molt potent. Ja em sonava a mi...
Sí. Amb aquest nom.
Però el rotllo mediambiental me ha recordat un poco a la peli de Shyamalan, la del incidente. No sé si l'has visto.
Sí.
Va un poco por ahí la...
No. És
vale.
És una altra... És per reivindicar l'ús del plàstic.
Reivindicar o al contrari?
El no ús del plàstic.
D'acord,
sí, mal ús. Sí. I com afecta molt negativament. Sí, això va ser també una història curiosa. Jo veient documentals sobre la incidència dels microplàstics en les persones, em vaig adonar que com a documentals estan molt bé, no? Però jo crec que no arriben a colpejar-te, a asfixiar-te. I d'aquí surt el nom d'Asfíxia, i bueno, és una història d'un bon home que ho passa realment malament.
Wow. Quines ganes.
Que toca.
Quines ganes de veure.
doncs ja tenim ocasió perquè tornis a venir al programa quan estigui visible i quan podem comentar-ho. I el sisè projecte? Perquè se m'ha perdut. Tenim mi amigo Naim, tenim la camiseta, tenim el documental de Sant Boi, el sí, reloj de Paula.
Tenim Asfixia, el reloj de Paula, donde no puedes llegar com a...
Sí.
Com a...
Mm-hmm. Mm. Molt, molt interessant. Jo el vaig veure dintre de... Bueno, em van demanar que fos jurat del Festival de Girona i sí, estava allà. I la veritat és que la interpretació d'Assumpta Serna, bueno, i la producció, tot plegat, sí, era... Sí. Justa la que calia, vull dir, minimalista, però molt potent, sí, des dels teus amics Félix Cárdenas i José Cano.
Sí.
Vull dir que molt bé. En quin moment se't va ocórrer, doncs dic, jo vaig a ser de l'Acadèmia de les arts cinematogràfiques del cinema, sí, català, perquè és que, bueno, amb tu és una sorpresa contínua, vull dir, cada vegada que et veiem una publicació, que et veiem en un lloc, doncs has fet com un salt, no?
I llavors és... Puc dir-te que no vaig ser jo el que vaig demanar la candidatura.
Ah, que curiós, explica, clar, si es pot explicar.
No, va ser des de dins que em van dir que presentés candidatura, i és que a mi m'estan passant coses...
Que bueno.
Que
no te lo pensabas.
No, perquè, o sigui, saps què passa? Jo no vaig buscant, no vaig buscant l'èxit, no vaig buscant... He dit quin és el meu objectiu. Passar-m'ho bé, divertir-me i estar a gust amb la gent que estic treballant. I te n'adones que llavors, amb aquesta actitud, et passen coses que són inesperades. I el fet de l'Acadèmia, em van trucar i em van dir, escolta'm, presenta perquè creiem que has d'estar dins de l'Acadèmia.
Que bo, no tenia ni idea. I explica'ns també la teva relació amb Agustí Argelic, amb el Filmet, enhorabona per haver guanyat el premi del públic. Jo crec que fa una il·lusió especial, no? Sí. Vull dir, perquè no només és un jurat petit que dictamina, sinó que és tot el públic que va votant i és moltíssima gent, no?, que decideix això. Per el reloj de Paula em refereixo a aquesta última edició del Filmet,
sí,
un dels grans festivals de curtmetratges del món, vull dir, sí, és innegable. Explica'ns tot això, Agustí Argelic, com és que participa en el reloj de Paula.
Bueno, Agustí Argelic jo el vaig conèixer amb mi amigo Naim.
Uh-huh.
Uh-huh. Ho vaig conèixer, sí. Bueno, això també, dius, és l'actitud, no? Jo vaig tenir quan ja tenia el producte acabat, vaig pensar, ostres, això no està gens malament. I me'n vaig anar a TV3 i ho vaig ensenyar, ja em van dir, bueno, mira, presentarem una persona que creiem que és el que ho ha de veure.
Agustí.
I
és jo, la persona.
Sí, 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 jo no el coneixia i, bueno, va ser tan fort com que va veure el curtmetratge i ell em va animar que el presentés a Cannes.
Uh-huh.
Ho vaig presentar a Cannes amb la sorpresa de que l'agafen, dius, bueno, doncs. I a partir d'aquest moment és cert que, bueno, hem coincidit en molts puestos, a Cannes, a Clermont-Ferrand,
uh-huh,
perquè ell, els que ho coneixeu, és una, és una entitat,
sí, sí,
en el curtmetratge a nivell
mundial.
Espanya, a nivell Europa i a nivell,
sí, sí,
de tot el món.
Uh-huh.
I hem anat coincidint i la veritat és que sempre el que em diu és, tira, tu fes camí.
Bueno, avui el resum del dia del programa d'avui seria lo que da la crisi dels 50, no?
Sí.
Una miqueta. Sí. José Luis López Ortiz, ha valgut moltíssim la pena tenir-te aquí, ha estat un grandíssim plaer. Se'ns acaba el temps, podíem continuar parlant de moltíssimes,
sí,
coses.
No, no ha explicat el 50-50. Entonces, en un segundo puedes explicarlo, no?
No dona temps.
No dona temps, però bueno, si pots en 3 segons, digue'ns qui és l'altre 50% i marxem.
El 50% de...
Ah, 50-50,
la meva dona, sí.
Oh,
la meva dona, perquè la meva dona va ser una dona maltractada.
Uau, que fort, acaba així el programa. Molt bé, Maria Milara, moltes gràcies. Santi Serrano, Luis Ortiz, gràcies per tot. A reveure, bon profit de cinema. Adeu.
Bona nit, són les 9. Els parla Joan Grimal. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimecres que el primer trimestre del 2021 hi haurà vacunes espanyoles a punt de per començar proves amb humans. Les fórmules que es preparen a l'Estat van una mica més enrere de les que encapçalen la cursa mundial per trobar el remei al coronavirus. De moment, l'executiu estatal ja ha pactat la compra de dosis de vacunes que arribaran abans al mercat amb quatre multinacionals, entre elles Pfizer, que sembla la més avançada. A banda, Illa ha explicat que es negocia amb tres empreses més, amb dues de les quals les converses estan molt avançades. D'aquesta manera, Espanya accedirà a set vacunes diferents a partir d'aquest gener.